El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb quatre novetats que ja podem veure des d'avui mateix al Cines Olot i a l'agenda una nova sessió del documental del mes a Can Trona.
També tindrem una nova entrega de la secció La Música del Cinema. Avui parlarem del gran mestre de les bandes sonores.
A l'actualitat parlarem de sabates caríssimes i de premis, gales i nominacions d'aquests dies.
I acabarem amb el concurs on recordem que us demanàvem quina pel·lícula de Nadal recordem vosaltres de la vostra infantesa i per què.
Entrem, doncs, si us sembla, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Es va produir la notícia a principis d'aquesta setmana quan la Comissió Europea de Brussel·les va fer pública la proposta de limitar a un màxim d'entre 20 i 28 els dies a l'any que poden sortir a pescar les barques de pesca d'arrossegament.
Quina és la idea? Doncs comprovar novament com els temes que afecten a diversos països i que són legislats a distància pateixen els efectes dels buròcrates i legisladors que a vegades i sovint estan molt lluny de la realitat de cada territori. Què us recomanem a partir de tot plegat? La tormenta perfecta, pel·lícula estrenada l'any 2000 i dirigida per Wolfgang Petersen, una història al voltant del món de la pesca agreujada per la meteorologia. La podeu veure a Amazon, a Rakuten i a Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
Огонек до сказки.
¿Quién va ahora?
I heard the noise of thunder.
¿Eres como tu padre? ¿Un gánster? ¿Un asesino?
And I heard a voice. And behold, there's a man going round taking names.
Hijo mío.
And he decides who to free and who to blame.
Tenemos un animal más fuerte de lo que puedas imaginar.
The hairs on your arm will stand up.
Háblame de ese cazador.
Some are born and some are
cuando dying. Entras en su lista, solo hay una forma de salir.
When the man comes around. When the man comes around.
Doncs vinga, ens arriba la primera de les novetats de la setmana. Kraven the Hunter és una pel·lícula de superherois basada en un altre personatge de Marvel. És un personatge que està dins de l'univers de Spider-Man, de Sony. És la sisena pel·lícula relacionada amb aquest univers. podria ser l'última, perquè fons dels sembla mateixos sí. Estudis han dit que sembla que hi ha hagut una mica de manca de control de qualitat. Una de les coses que és veritat que havia fet i ha fet Marvel, i sobretot amb els certs univers, és buscar la qualitat en quant a efectes, etc etc.
Que tingués un cert nivell.
Si la cosa comença a anar de caiguda, doncs bé.
Però es veia venir.
Sí, perquè les cinc anteriors, de les que han estat fent, si traiem les de Spider-Man, a part, han estat totes un fracàs, excepte la segona entrega de Venom, però tot i així també sense el públic que s'esperava.
Sí, en totes han perdut calés. Sí.
Per tant, bé, a partir d'aquí veurem si això després continua o no. De moment, en aquesta ens presenten la història sobre el com i el perquè d'un dels dolents més famosos de Marvel. Kraven és un home amb una mala relació amb el seu pare, cosa que el va fa emprendre un camí de venjança i de destrucció, i tot plegat el convertirà en el millor caçador del món, i també, evidentment, un dels més tabuts. En el repartiment hi tenim a Aaron Taylor Johnson, en el paper principal, al seu costat Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola i Russell Crowe, entre d'altres. El director és J.C. Chandor, va debutar el 2011 amb Margin Call, després ha fet Cuando todo está perdido, Making a Scene, El año más violento y Triple frontera.
El Palacio de Deportes tendrá un aspecto tan austero como el de un templo protestante. Provocaré la locura en el público.
¡Apoyaréis una guerra total!
Nos sentimos honrados por su visita a Mifirer.
La familia Goebbels es un modelo para el Imperio.
He tomado la decisión de atacar Rusia.
Ganar espacio al este y eliminar a los judíos es lo que siempre he querido.
¡Vamos a desatar un infierno informativo! ¡Empujaremos, agitaremos y golpearemos!
¡Por el Führer!
Contaremos la verdad. Si
canviem ara totalment de registre i d'un superheroi, com dèiem abans, passem a un drama històric basat en fets reals i que està situat en el temps dins del marc de la Segona Guerra Mundial. Parlem de El Ministro de Propaganda, que es va presentar al Festival de Sevilla i que significa un veritable retrat del que va ser l'autèntic pare de la fake news i com es va forjar el Tercer Reich alemany.
De fet, si ja dius El Ministro de Propaganda, a tothom li ve el cap Goebbels, bàsicament.
Sí, és sinònim, pràcticament. Per fer-ho, doncs, coneixerem les iniciatives del Ministeri de Propaganda nazi, des de la pujada al poder de Hitler fins al seu suïcidi, i tot perfectament dirigit pel titular d'aquest ministeri, que era el ministre, com tu deies, Josef Goebbels. Ell va escriure i supervisar notícies, pel·lícules que intentaven, i generalment en moltes ocasions va aconseguir fer una campanya de màrqueting plena de manipulacions, demagògia i desinformació. Va acompanyar Hitler durant 7 anys, des de concretament l'any 38 fins al 45, i mentre el dictador estava en el poder va crear totes aquelles imatges que hem vist tant en documentals, en reportatges, en pel·lícules també, de grans parades militars, manifestacions antisemites, i que tot plegat preparava, entre cometes, a tot el poble pel que vindria, que és l'assassinat i l'extermini del poble jueu. Després de la derrota de Stalingrad i la situació límit a finals del 1944, Goebbels planeja, com hem pogut sentir una mica en el tall, l'acte de propaganda més radical, que és la seva darrera posada en escena. Comentàvem abans, i és evident que, malgrat ser una història, un passat històric, és totalment vigent, perquè avui en dia dona moltes claus que permet entendre com els moviments populistes s'estan fent lloc i estan campant com campen en les realitats de les societats actuals.
Aquella època no tenia les xarxes ni tenia el que té ara, sí, ho extrapoles i entens moltes coses.
Moltes més avantatges. El repartiment: Robert Stadlober, Fritz Karl, Francisca Weiss i Sasha Goppel, entre d'altres, i el director ha estat Joachim Lang, que també és l'autor del guió.
Nico? Uah, que bé tornar-se aquí!
Aquestes festes... El gran somni del Nico...
Seré el millor pilot júnior de la història!
Sí!
Per fi es farà realitat!
Nico, vigila!
Pareu ara mateix!
Dels creadors de les famoses pel·lícules del Nico.
Em dic Stella. Des de ben petitona que somio portar el trineu del Pare Noel.
A cada convocatòria només un ren es pot convertir en membre de l'esquadró.
Això és el més important de tot.
Ja!
No hi tens res a fer!
Ho aconseguiràs!
Nico!
On és el trineu?
No hi és!
Sense el trineu? No hi ha naval.
Què?
No pot ser!
Acompanyeu el Nico.
Aquest trineu és nostre.
En una missió inoblidable.
Demostra'm què ets capaç de fer.
Amb amics nous i els de sempre.
No pots perdre ni un minut.
Eh? Vigileu!
Estàs bé?
No pateixis per nosaltres.
Vosaltres?
Soca!
Som-hi!
Doncs vinga, tercera de les pel·lícules i canviant una altra vegada de registre, sortíem de la Segona Guerra Mundial i ara ens anem al Nadal i parlem d'una pel·lícula nadalenca d'animació. Es titula Nico, més enllà de l'aurora boreal. És una producció finlandesa adreçada als més petits de la casa. És, hem de dir que és la tercera entrega de les aventures d'aquest personatge, Nico, tot i que l'anterior la van estrenar fa 12 anys. O sigui, ha passat temps.
I que avui o ahir mateix vaig poder comprovar que amb un canal de Movistar es poden veure les dues primeres. És a dir, que es pot... si vols
posar-te
el dia, doncs veure la 1 i la 2 abans d'anar als cines a veure la 3.
Aquesta en concret és un producte de missatge nadalenc, treballa amb valors educatius, que també van una mica més enllà de les dates pròpiament, com és l'amistat, la solidaritat, les bones maneres. I en aquest episodi veurem com Nico finalment aconsegueix el somni de formar part del grup de rens de Santa Claus. Allà coneixerà Stella, que el raptarà a fer carreres pel cel. Amb ella aprendrà diverses coses, lliçons sobre l'amistat, el treball en equip, etc. El director, vaja, la direcció, ha estat doble, anat a càrrec de Kari Jusonsen i Jorgen Lerdam. Tots junts van dirigir, de fet, les altres dues entregues anteriors de la saga i Lerdam també és el director de La increïble història de la pera gegant i Jack, rei de l'Amazones.
Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Aquí estamos muy acostumbrados a los cuentos. ¿Quieres ver el barco encantado?
¡Hola!
Lucas ha visto los secretos que se ocultan aquí abajo. Si te quedas aquí, no podrás salir.
¡No tengo que salir de este barco!
I ens tornem a posar una mica seriosos perquè acabem les novetats amb La maldició de Queen Mary, que és un producte de terror marí, però amb tocs també de fantàstic. És un projecte que ve de lluny, abans ho comentàvem, el 2013 ja va ser anunciat i no va ser fins al 2019 que no es va trobar qui ho dirigiria, és a dir, un projecte curiós. Tot i així, diuen que en el 21 es va informar que seria la primera entrega d'una trilogia de terror
que
sobre
aquest...
Que
fa por, aquest. Eh? Sí. Vull dir, mai més ben dit.
Que tota la trilogia giraria al voltant d'aquest vaixell, que és el RMS Queen Mary. A més, l'estrena també ha patit incidències, perquè a Itàlia, per exemple, es va estrenar el juliol de l'any passat, i al Regne Unit el mes d'agost, i ara, en canvi, arriba aquí el desembre del 2024. Parlem-ne, què és el Queen Mary? Doncs es tracta d'un vaixell que té al seu darrere molta i molta llegenda. Per exemple, va patir sobreviure a diversos sismes submarins, a una col·lisió a alta mar, a diversos intents de sabotatge i fins i tot a una ofensiva del mateix Hitler que va oferir una recompensa de $250,000 a qui l'enfonsés en plena Segona Guerra Mundial. Després de tot això, va ser retirat, ho va superar tot, i va ser retirat i atracat permanentment a Califòrnia l'any 1967, i és un d'aquells llocs que fa poc veiem un documental que hi ha 6 o 7 llocs en el planeta que són reservats i que no hi pot entrar ningú o que són maleïts, i aquest és un d'ells, que aquest indret es considera és un dels llocs més embruixats del planeta. L'acció de la pel·lícula que ens presenta, doncs, una parella de fotògrafs que junt amb el seu fill s'embarquen en el Queen Mary per entendre què significa aquesta embarcació i tota la seva història. I a partir d'aquell moment, evidentment, passen tot un seguit de fets terrorífics que connectaran la família amb el passat obscur del vaixell. En el repartiment, Joe Fry, Alice Eve, Will Coman, Neil Hudson i Jim Pidcock, entre d'altres. El director Gary Shore, que debuta el 2014 amb Dràcula, la llegenda jamás contada, i després ha dirigit Holidays de Greg Game i Red Rivers. I després de veure aquestes novetats que ens arriben avui mateix, veiem com la distribució de la cartellera ens ofereix un nou rècord, perquè tornem a tenir 6 doblets.
Déu-n'hi-do.
Ni més ni menys. Tenim Her amb Kraven de Hunter, Quién es quién amb el ministro de propaganda, una còpia de Baiana 2 amb Pídeme lo que quieres i una altra còpia de Baiana 2 en versió catalana amb Emilia Pérez, Nico més enllà de l'aurora boreal amb La maldición de Queen Mary i A l'otro barrio amb El senyor de los anillos, La guerra de los Rohirrim. I per últim, en les dues sales restants, dues pel·lícules que ja venen de setmanes anteriors, com són Wicked i Gladiator 2.
I per avui mateix, nova sessió de documental del mes amb la projecció d'Un Nadal per tothom, un excel·lent treball que ens porta a un petit, petit i tranquil poble irlandès. A través d'un viatge emocional per la vida de 5 personatges molt peculiars, aquest documental deixarà el públic qüestionant-se el veritable significat del Nadal. La podeu veure avui a les 8 del vespre i demà, dissabte a les 5 de la tarda, a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I dijous, 19 de desembre, us recordem que la pel·lícula que podreu veure en versió original serà El ministro de propaganda.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
La música del cinema.
Una vegada més tornem a parlar de la música del cinema i ho fem de la mà del mestre dels mestres en qüestió de bandes sonores. Avui parlem de John Williams.
No sé si hauríem de fer aquesta secció de peu, eh?
I tant, ens hem de posar drets.
En tot cas, hem de recordar que aquest home, nascut el 1932 a Nova York, els seus inicis van ser en el món del jazz, el piano i l'orquestra, fins que es va trobar amb un jove director de nom Steven Spielberg i entre ells va néixer una bona amistat i una llarga, llarguíssima col·laboració professional.
El primer treball va ser Loca Evasión, però va ser el següent Tiburón el que va convertir a Williams en algú a qui tothom volia contractar. Ja havia guanyat l'Oscar per El violinista en el tejado, però va ser el Tauro assassí el qui va segellar una col·laboració, aquesta que deia amb el tàndem Williams-Spielberg, que porta ja i dura més de 50 anys.
Ha estat 54 vegades nominat als Oscars, guanyant-ne 5 per als esmentats El violinista en el tejado i Tiburón, i més tard per l'episodi 4 de Star Wars, E.T. i La lista de Schindler.
Thank you.
És gairebé impossible trobar un altre compositor de bandes sonores que pugui rivalitzar amb John Williams. De fet, és l'únic que ha estat nominat als Oscar en 7 dècades diferents.
Ja es diu ràpid, eh?
Des del 1960 i el més veterà de tots els temps, perquè amb 92 anys va estar també nominat per la darrera creació d'Indiana Jones i El Dial del Destino.
Doncs si us ho sembla, perquè no pararíem d'escoltar músiques com aquestes, el que farem ara és gaudir d'un dels seus grans treballs de l'any 2001, quan estrenava la pel·lícula que obria tota la saga del mag creat per J.K. Rowling, ens referim evidentment a Harry Potter i la Pedra Filosofal.
Passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Ja per parlar, no, d'aquesta cançó, una vegada,
sí, no fa massa. A més, ja vam parlar també de, us en recordeu que us vam dir que si teniu VHS d'aquells antics que dius ja no sé què fer-ne, ull, perquè, escolta, s'havien pagat preus elevats en algunes subhastes per aquestes pel·lícules en format VHS. Doncs bé, aquesta setmana hi ha hagut una altra subhasta. Aquí, a casa, normalment no tenim aquest tipus d'objectes, perquè eren objectes que apareixen en pel·lícules famoses. Ja sabeu que molt sovint, de tant en tant, es fan aquestes subhastes en les que doncs, hi ha objectes que han sortit a pel·lícules i s'acaben pagant preus molt astronòmics.
El barret d'Indiana.
Exacte. Ara parlem, i ho podeu deduir per aquesta cançó que esteu escoltant de fons, del Mac 2 i les sabates que portava la Dorothy, la Judy Garland, i que el passat cap de setmana es van subhastar aconseguint un preu de 28 milions de dòlars.
El parell, no cada una, no, el parell.
S'ho dit una mica cara, la sabata,
14 milions cada una.
Exacte. La venda va tenir lloc a Texas i amb aquest preu les sabates s'han convertit en el tresor cinematogràfic més valuós de la història. Hem de dir que durant la pel·lícula, com passa, es van utilitzar diferents parells de sabates, no n'hi havia només unes, però aquestes en concret eren uns exemplars que tenen tota una història, perquè els havien robat del museu on s'exposaven i l'FBI va trigar 13 anys en recuperar-los.
Déu-n'hi-do.
Ara, les sabates pertanyien a un col·leccionista, que és el que ha acabat doncs, subhastant, i s'han portat aquests petita quantitat.
S'ha fet millorar.
No li fa falta jugar a la loteria. Com a curiositat, dic que Leonardo DiCaprio i Steven Spielberg van comprar un parell d'aquestes sabates que s'havien fet servir de més parells a la pel·lícula per donar-les al Museu de l'Acadèmia de Hollywood.
I que quan les van comprar crec que el museu encara no existia i per tant ja ho van fer pensant...
En previsió.
pensant i assegurant que segur que acabaria existint, i van dir, quan hi hagi aquest museu, les donarem.
Ara, si algú de vosaltres pensa, m'hauria agradat molt tenir aquestes sabates, però poder 28 milions no arribo, no patiu, perquè si aneu a la botiga del museu de l'Acadèmia de Hollywood, es poden comprar rèpliques per 350 dòlars.
Oh, molt bé. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I ara, amb sabates o sense, fem un passeig una mica per als premis i nominacions que ja s'amunteguen aquest final d'any i principis del proper, perquè aquest any hi ha alguna mena de canvi, corre una corrent, vaja, valgui la redundància,
sí, t'agrada molt bé, això,
per les xarxes, que sembla ser que els crítics, l'Associació de Crítics de Los Angeles està reivindicant que ells tenen més, com diria, sabidoria o més enteniment per endevinar o per marcar quines seran les tendències de cara als Oscars, que no pas
als BAFTA.
O als Globus, que moltes vegades aquesta dicotomia de dir tot el que guanya BAFTA o guanya Globus és el que s'emportarà als Oscars, doncs ells reivindiquen aquest paper. Per tant, només com a punt, dic que després d'haver-se donat els premis, cal tenir en compte molt i molt els títols d'Anora, La Substància, que es va poder veure a Sitges, sí, aquest any, i A Different Man, que també es va veure a Sitges, que són títols d'aquests que marcaran una mica aquesta temporada de premis. Per altra banda, els premis del cinema europeu, que aquests no sé si reivindiquen alguna cosa, però es varen donar aquest dissabte passat, cal anotar títols com Emília Pérez, que podem veure actualment a les cartelleres dels nostres cines, dirigida per Jacques Audiard, que va ser la gran triomfadora d'aquests premis, amb 5 premis, atenció, millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu, millor guió i millor muntatge. És a dir, grans, grans premis. Per tant, veiem com es presenten les nominacions ara, ja sí, amb noms propis, dels propers 2 premis importants que tenim al davant, i encara que alguns falten dies i ja ho comentarem, com són els Globus d'Or a nivell internacional i els Gaudí a nivell català. Però els Globus, que s'entreguen la nit del 5 de gener, és a dir, això és molt aviat,
sí, sí, sí,
i molt, molt a tocar. Tenim a Carla Sofia Gascón, com hem dit, nominada per Emília Pérez, i Javier Bardem per la minissèrie Monstruos, la història de Lyle i Eric Menéndez, aquests dos germans que varen assassinar els pares. La pel·lícula dirigida per Jacques Audiard, com dèiem, Emília Pérez, també ha rebut nominacions a millor pel·lícula de comèdia o musical, pel·lícula estrangera, direcció i guió, i a més, les actrius Zoe Saldaña i Selena Gómez han estat nominades per als seus papers secundaris en aquest mateix títol. Per tant, veurem com van les coses. I completem el grup de millors pel·lícules en comèdia: Wicked, Challengers, La Substància, Anora i Arreo Pain, i pel que fa a drama, Dune 2, Conclave, Un Completo Desconocido, The Brutalist, Night Boys i September 5.
I acabem amb els Gaudí, que celebraran la seva gala el proper 18 de gener. Destacar que el 47 ha batut rècord de nominacions,
com mai,
amb 18, seguida de La Casa en Flames i Paul Bosseran, amb 14, i pel que fa a interpretacions, poques sorpreses. Tenim Emma Vilarasau, Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto o Enric Auqué entre els candidats, i de tot això, però, entrem en més detalls en propers programes.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de donar entrada, recordem o avancem que al proper programa tindrem novament la Sandra Sotillo, que ens parlarà sobre sèries de televisió.
Per últim cop aquest any, el 2024, sí? Ens parlarà de sèries. I ara arreglem entrades a partir de la pregunta que us vàrem fer divendres passat, que era: quina pel·lícula de Nadal recordeu de quan éreu petits i per què? I que crec que em penso que hi ha hagut una certa unanimitat, en les,
sí,
respostes.
Sí, sí, moltíssima gent parla de Solo en Casa. Que això també, abans comentàvem, ens parla d'una generació, perquè sí, sempre hi ha pel·lícules que han marcat a una generació, o a més d'una, en aquest cas. Solo en Casa ens l'ha dit molta gent, també ens han dit altres pel·lícules, com per exemple La Gran Família, o Polar Express, Holiday Inn, Mary Poppins, La Jungla de Cristal, Un Padre en Apuros, Eduardo Manos Tijeras, etcètera, altres pel·lícules que a la gent li recorden perquè tenien la veien sovint o a casa hi havia la tradició de veure aquest tipus de pel·lícules, etc. D'entre totes les respostes encertades, s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Dora Salvador, que ens ha dit Willy Wonka amb Gene Wilder, del 1971.
Mira.
Diu, un any per Nadal, la família, després de dinar, ens enviaven al cine del costat, a l'Hospitalet, cine de barri, amb dues pel·lícules, amb entreacte. Aplaudiments, crits i guirigall. Allò, per mi, era el millor del Nadal.
És a dir, que a banda d'un títol ens dona tot un record que té d'aquells anys. Doncs anem per la pregunta de la setmana vinent, ja que hem parlat d'aquestes sabates de la Dorothy, sí, de la Judy Garland al Mago de Oz. Volem saber per quin objecte del món del cinema pagaríeu diners en una subhasta.
Va.
No cal que em digueu el preu que pagaríeu, però quin objecte us faria gràcia tenir si poguéssiu anar amb una subhasta d'aquests objectes?
Doncs vinga, ja sabeu que us podeu enviar les respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada divendres tenim una subhasta i el mateix preu, que és parlar de cinema aquí a Sessió Contínua a Ràdio Olot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Love.